Les dèries del Padilla.
Toni Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
El Toni Padilla ja el coneixeu, és el cap d'esports del diari Ara, però diguem que té una ment peculiar. Li agraden coses estranyes que la resta dels mortals no ens hi fixem. Vaja, que té dèries, i hem decidit que...
Explica-ho bé, o la gent que pensarà que sóc un malalt.
No, home,
mica malalt sí que ho ets, sí. Toni, per què enganyar-nos?
Estem parlant de dèries confessables i, per tant, radiables.
Val.
I això és el que vindrà a fer el Toni els dimecres, no sempre, de tant en tant, com la pròpia paraula indica, quan tingui una dèria que necessiti abocar a l'antena del Tot Costa. I les normes del joc són que ni la Sònia ni jo sabem de què ve a parlar el Toni. Per això són les seves dèries. Tampoc la nostra diva, el Quimet Garcia, sap de què ve a parlar el Toni. Per tant, Toni, tot teu.
Això parteix d'una reflexió. Tu que t'agraden tant els esports nord-americans i que segur que has anat al Madison a hores nits.
Això sí, no, s'ha de diferenciar. Jo soc, en això sóc Joan Gaspartista. A Gaspar no li agrada el futbol, li agrada el Barça. A mi no m'agraden els esports americans. Jo sóc dels Knicks.
I segur que has vist com abans dels partits sona l'himne dels Estats Units,
sí, sí.
Es genera tot aquell moment de nacionalisme, tot tan sentit.
Que per cert, va molt bé que vinguis a parlar-nos de l'himne americà, intueixo, perquè hi ha una gran polèmica als Estats Units amb Colin Kaepernick, el quarterback dels 49ers, que directament va passar d'aixecar-se quan va sonar l'himne en protesta pel tracte que reben els negres als Estats Units.
Però ell és mestís, és de mare blanca, pare negre, i en un partit de pretemporada no s'aixeca, es genera una polèmica i explica que ho fa perquè considera que no hi ha igualtat. El següent partit el que fa és agenollar-se. I a partir d'aquí comença la lliga de futbol americà i la meitat dels jugadors s'agenollen, aixequen el puny, i s'ha generat una onada en què els jugadors de futbol americà s'estan posicionant en una polèmica, en aquest cas racial, en un moment que els Estats Units, òbviament, està vivint el debat sobre raça i identitat, perquè s'acosten les eleccions, i on té el senyor Donald Trump,
sí,
que està posant una miqueta de cullerada.
En canvi, Obama s'ha confessat a favor de que els esportistes, en aquest cas Kaepernick, es manifesti com vulgui, però hi ha una campanya de crema de samarretes del jugador dels 49ers.
Correcte. I és la pregunta que em feia és, per què sona l'himne als Estats Units abans d'un partit amistós, de qualsevol esport professional? Clar, aquí és com si cada partit de lliga imagina que sona l'himne a Espanya,
sí,
a part dels problemes que
sí
tindríem amb els xiulets.
No ens vulguis aquest mal,
si
ja tenim problemes el dia de la Champions.
Per què ho fan?
És una bona pregunta.
I la idea és aquesta, és intentar respondre per què sona l'himne dels Estats Units abans dels partits importants de les lligues professionals.
I per què?
I la història diu que neix d'un partit que era el primer partit de les finals de la Lliga de Béisbol del 1918.
Des del 18?
Des del 18.
Caram.
Aquí neix la tradició.
Estem a punt de fer un segle.
Correcte. És a 7 partits, com sempre. Eren els Boston Red Sox i els Chicago Cubs.
Uh-huh.
I era el primer partit a Chicago. Clar, 1918. Què passava en 1918? Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Els Estats Units feia ja gairebé 2 anys que estava el conflicte i ja s'havien produït més de 100.000 morts, més de 100.000 soldats nord-americans havien mort als fronts europeus, per tant, molts havien tornat, hi havia veterans de guerra, la Primera Guerra Mundial es converteix en una màquina de matar gent amb noves armes cada cop més fredes i, per tant, la societat americana està realment afectada en veure com els seus joves que marxen amb il·lusió tornen destrossats. A més, hi ha crisi econòmica i per culpa d'estar engreixant la maquinària de guerra, i un dia abans del primer partit de les finals a Chicago, un grup d'anarquista posa una bomba a la seu del govern de Chicago amb 4 morts. Per tant, el béisbol era l'última preocupació dels nord-americans i no es van vendre totes les entrades. La gent no anava a veure el béisbol.
Clar, home, tenien altra feina, sí.
I també per una cosa, no els agradaven els jugadors de béisbol, perquè la gent es preguntava per què els nostres joves estan lluitant a Europa i aquests senyorets s'estan aconseguint doncs rebre permís. Què passava? Que inicialment els esportistes professionals els van perdonar. No havien d'anar a lluitar. Quan veuen que el conflicte s'allarga, van començar a fer una trampa que era, els reclutaven però s'enviaven a regiments on no havien d'anar a Europa.
Clar.
On podien estar com tots juntets, entrenant.
Allò de fer la mili de voluntari, diguéssim, que anaves al quarter del costat de casa.
Els protegien molt. Per tant, el negoci del béisbol començava a grinyolar. Era un negoci que funcionava molt bé, però en plena guerra tenies la gran final contra amb dos equips molt bons. El principal jugador dels Red Sox a Boston era Babe Ruth, un dels jugadors més importants de la història.
Gros,
però
com ara
no,
jo.
Molt gros, molt gros, i amb molt bala baba, com vosaltres. I,
perquè ens mira, no entenc perquè ens ha mirat els dos.
He utilitzat el plural de forma molt elegant.
Gràcies, Toni.
I no es venen totes les entrades. Per tant, els directius de l'equip local, que aquí dien els clubs de Chicago, entenen que tenen un problema. I el descans, sempre a la meitat del partit, el que es diu el 7-inning stretch, que és com un descans perquè la gent es vagi a buscar la cervesa, tot el pollastre fregit, aquestes coses que fan...
Però en un partit de béisbol això ho fan durant tot el partit,
sí,
no?
Sí, sempre hi ha contínuament...
Hi ha entrades i...
Al final del 7-inning... Hi ha la gran pausa, i aquí surten músics, i llavors l'acostum era que sortia una banda musical. I la directiva dels Caps diu, per demostrar que nosaltres també som patriotes, que toquin l'himne. Que llavors, el que és curiós, l'himne de Star Spangled Banner encara no era oficial. Era com l'himne no oficial dels Estats Units, no seria oficial fins al 1931, però tothom ja el considerava el seu himne.
Com ara el cant de la senyera aquí, diguéssim.
Correcte. I el toquen. El toquen els jugadors encara estan sobre la gespa de l'estadi dels Caps, i hi havia un dels jugadors que era, en aquest cas, del Red Sox, que ell estava servint a la Marina. O sigui, Thomas era un dels jugadors dels Red Sox, i podia jugar perquè estava servint a la Marina als Grans Llacs, a Chicago. És a dir, jugava als Boston Red Sox, però estava a Chicago. I, per tant, li donen permís per jugar aquest partit. I clar, ell, com està servint, és militar, sona l'himne i fa la salutació militar. I clar, es parla amb un jugador de béisbol fent la salutació. I els altres jugadors de béisbol, quan ho veuen, diuen, no quedarem malament nosaltres. I diuen, nosaltres també saludarem. Què fan? Es treuen la gorra, es posen la mà al cor. Els aficionats, que anaven a buscar les cerveses, veuen els jugadors plantats i diuen, també ho seguirem. I de sobte, tot l'estadi, quan havia de ser una pausa lúdica, es planta i escolta l'himne. La directiva dels Chicago Cubs s'entén que això té molta força, se n'encarrega de comentar als periodistes presents, fixeu-vos, quin gest de patriotisme, els jugadors també són com soldats, estem tots aquí lluitant pel mateix, i els següents partits es torna a reproduir. Meitat del partit torna a sonar l'himne. En cada partit hi va més gent al camp. Les sèries es traslladen a Boston i la directiva del Red Sox entén que és un bon producte, que els permet vendre bé també el concepte de béisbol, patriotisme, i avança l'himne al començament del partit.
Sí, m'estàs dient, Padilla, que això de l'himne és una qüestió de màrqueting.
En aquell moment sí. I a partir d'aquí ja s'estableix això. Ara, era com una cosa que quedava a l'acció a tothom. Si es feia, llavors, de forma realment estable, haurem d'esperar fins a la Segona Guerra Mundial. És a dir, sempre que els Estats Units està en una guerra, l'himne se li dona més valor. Per exemple, en molts partits de la NBA dels darrers anys hem vist que sona l'himne amb molta normalitat, fins i tot pot sortir un artista conegut a cantar. Sí, sí. Hi ha un incident molt conegut del 1990 que els San Diego Padres de béisbol inviten a la Roseanne, la mítica actriu, que va destrossar l'himne, però va destrossar tant que George Bush que la va criticar.
Avui portem un programa bastant musical, ara Roseanne, abans hem escoltat Neymar.
El que va fer Roseanne no es pot considerar música.
I el que ha fet Neymar tampoc.
Podríem convidar Neymar en un partit d'aquests. Ell que a més ha explotat bastant aquest estiu el tema nord-americà.
Jo pagaria per anar a un concert de Neymar.
Jo no. M'haurien de pagar per qui anés. Fos com fos, quan li donen un toc així, també molt d'espectacle, però quan hi ha un conflicte, després de les Torres Bessones, guerres d'Afganistan, d'Iraq, sí que normalment hi ha presència de soldats, se li dona un toc més així. Per tant, en els moments de conflicte bèl·lic és quan s'ha reforçat. Però en el seu origen, tot això es fa per intentar potenciar i demostrar que els jugadors de béisbol també eren patriotes i que el béisbol era un equip patriota. Sigui com sigui, són els Red Sox de Boston i els Caps de Chicago els que van inventar-ho, i molt bé no els hi va anar. Aquell any van guanyar els Red Sox i llavors Babe Ruth se'n va anar, però els Red Sox no van tornar a guanyar la Lliga fins a l'any 2004, 86 anys de sequera. I els Caps encara esperen. Són un equip amb maledicció, que no aconsegueixen mai guanyar la Lliga, no la guanyen des del 1908, però el que sí que va fer fortuna aquelles sèries mundials del 1918 és la presència de l'himne, que llavors no oficial, però des de llavors, com un gest patriòtic, sona. I a partir d'aquí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Les directives d'invitar algú que destrossi l'himne, o els esportistes si decideix que l'escolten respecte o converteix en un acte de protesta, com estem veient aquests dies.
Heu anat a algun partit de béisbol als Estats Units?
No he estat ni als Estats Units, jo, imagina't.
No has estat als Estats Units? Ara?
No, encara que sóc l'únic català que encara no hi he estat.
Bé, perquè tu tens molt clar... Ets estrany fins i tot a l'hora de viatjar, Toni.
Em falta. Admet,
sí, sí. Mira que has anat a llocs estranys, eh? En canvi...
He estat a partits de béisbol a altres llocs, però...
Escolta, doncs quan fem el Tot Costa Edició Nova York, que
algun
dia el farem,
el
convidarem a...
Estava esperant aquesta oportunitat. Jo sabia que havia d'entrar per la porta gran.
Saps per què us ho preguntava? Perquè jo vaig ser a un partit dels Mets, a Nova York, i recordo que en una de les entrades... van tocar el YMCA de Village People, t'ho juro. I llavors no sé si va ser puntual en aquell partit, em va semblar que no, perquè feien fins i tot una coreografia. no la típica, vull dir que... I llavors ara em queda el dubte si també ho fan a tots els partits o només ho van fer en aquell partit o només ho fan al camp dels Mets.
Ah, mira, sí. De fet, si hi ha hagut una resposta que ens ho digui, però en això de tradicions, us en recordeu quan aquests Jocs Olímpics de Rio guanya una medalla d'or Michael Phelps, el nedador, i quan està al podi sonant l'himne es comença a descollonar el tio i rei, i la gent deia, per què riu? I va explicar que és que en el moment que sona l'himne, un dels seus amics de Baltimore va fer un crit que era oh, i van dir, per què reies tant? I diu, és que a Baltimore, quan juguen els Orioles, l'equip de beisbol, quan sona l'himne, tenim la tradició de trencar l'himne cridant oh, la O d'Orioles, l'equip. Mm-hmm. I llavors, la resta dels Estats Units els critica molt a la gent de Baltimore perquè diuen que no respecten l'himne, però per ells ja és la tradició trencar l'himne cridant oh, quan sona, i per tant és el que feia Michael Phelps. I quan els hi diuen els de Baltimore, per què us creu en el dret de no respectar l'himne, diuen, és que l'himne es va escriure a Baltimore. I és que la lletra de l'himne parla de la batalla de Baltimore, de la guerra d'independència. Doncs com és el seu himne, fan el que volen, i en lloc de respectar-lo, els aficionats dels Orioles es dediquen a trencar l'himne cada cop que poden amb les seves bromes.
Doncs ja ho veieu, l'himne americà, la O dels Orioles i altres taradures. El dimecres que li vagi bé, el Toni Padilla ens les vindrà a explicar al tot costa. Toni, gràcies.
A vosaltres.
Tot costa.